Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bon dia, amics. Ens plau de retrobar-los una setmana més al programa Església d'Urgell per a fer una mirada a una realitat de la nostra diòcesi. Avui, inici de la campanya de la fam en el món de Mans Unides, conversarem durant l'entrevista amb la Teresa Cabanes, presidenta d'aquesta ONG, el Bisbat d'Urgell, que ens presentarà els programes d'aquest any. El testimoni de fe d'avui vindrà a través de mossèn Xavier Parés, rector de la Catedral de la Seu d'Urgell i delegat diocesà de litúrgia. Acabarem Església d'Urgell, com sempre, amb la glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Els parla Maria Marín. De seguida ens hi posem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Van tirar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
Un any més i en van 54. Aquest diumenge iniciem la campanya contra la fam en el món de Mans Unides. Volem conèixer de prop els projectes d'aquest any i les iniciatives que mouen aquesta conegudíssima ONG, triada per la Conferència Episcopal Espanyola com a ajut al Tercer Món. En parlem amb la Teresa Cabanes, presidenta diocesana del nostre bisbat. Bon dia, Teresa.
Bon dia, Maria.
Gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, per parlar d'un tema que interessa, gràcies a Déu, afortunadament, a tantíssima gent.
Així ho esperem.
Sí. Li demanaria, Teresa, si li sembla, que ens pugui explicar, recordar, perquè tantes vegades ho ha fet aquí en els nostres micròfons i, per tant, també a la cadena Estel, quina és la tasca pròpiament dita de Mans Unides? Perquè, clar, la gent diu Càritas, Mans Unides, la infància, tantes campanyes, concretament Mans Unides.
És un bon moment per poder explicar aquesta situació. La Conferència Episcopal Espanyola va triar en el seu moment dues organitzacions ja nascudes en el si de l'Església com a transmissores d'uns valors en cada lloc. Va triar Càritas per l'ajuda propera, per l'ajuda local, i va triar Mans Unides per l'ajuda de cooperació. Això és veritat que en els darrers anys, en aquests moments en què doncs, els diners no costaven tant d'aconseguir, va crear com una sèrie de mals entesos o de coses errònies. Però hem d'insistir, i des de Mans Unides ho volem fer, en que Mans Unides és una associació pública de fidels destinada a recaptar fons per mitjà de gent voluntària que fan arribar al Tercer Món i que moltes vegades en el Tercer Món col·laborem amb les contraparts d'allà, que sovint estan properes a Càritas, però en allà, no en aquí. Nosaltres voldríem que això la gent ho anés clarificant i sapigués que Mans Unides és una organització triada per aquest fi.
Sí, sí, molt bé. Li sembla, Teresa, que passem directament ja als projectes d'enguany?
Sí, sí, molt
i
bé.
I ens els vol presentar, i també el lema d'enguany.
Aquest any la campanya gira sota el lema de sense justícia no hi ha igualtat. És veritat que és un lema que sembla una mica més abocat a les dones. Fins i tot el cartell que aquest any ens acompanya és una dona i bé, també he de dir que la nostra organització majoritàriament està formada per dones i és una de les coses que més ens mou al llarg dels anys. Perquè sí que és veritat, tant allà com aquí, que la dona, si està ben formada i té recursos, pot tirar endavant moltes coses. I sempre hem partit d'això. Amb aquesta campanya, nosaltres ens va semblar que era adient agafar dos projectes perquè així, doncs, com que hi ha alguns col·laboradors del nostre bisbat que poden assolir-ne pràcticament un, a vegades els hi agrada, bueno, amb dos ens ha semblat que podien diversificar més. I aquest any hem escollit dos projectes, un a Guatemala, a l'Amèrica Llatina, i un altre a Nigèria, que és a l'Àfrica Oest. És veritat que darrerament hem treballat molt amb Àfrica i fèiem molt, molt de temps que no fèiem res amb l'Amèrica Llatina. Amb l'Amèrica Llatina hem escollit un projecte que és una mica sorprenent quan l'expliquem, no? Perquè és per enfortir la cobertura de ràdio comunitària educativa. En aquí aquests mitjans, ideal per fer-ho. Perquè es pot entendre molt millor què representa tenir uns bons mitjans. Clar. Quan ens van explicar aquest projecte, ens van dir que en aquesta zona ja n'hi ha d'emissores de ràdio, però unes emissores que, més que formar, desinformen. Clar. O formen cap al cantó que verdaderament...
Ideologies polítiques...
Polítiques, o... i doncs moltes vegades desinformen més que no formen. Això té una repercussió molt important, perquè està estimat que directament arribarà pràcticament a 1 milió de persones. I directament al 1,5 milió. Vol dir que tota la zona, que és una zona que està situada al nord de Guatemala i que es diu Verapaz. Jo no la conec, però segurament deu cobrir un molt bon nombre de pobles. Sí. Perquè si arriba a tants habitants un lloc que més aviat és despoblat, vol dir que d'allò. I l'estació que se'n fa ressò és la radiosistema d'estacions Tezulutlan, o sigui que és una mica complicat, però bueno, que és ja una emissora que ja té red social i que acompanyarà amb aquest projecte. És un projecte que no és barat, val 31, quasi 32.000 euros, per tant es pot fer molta feina amb aquests diners i en aquest lloc.
I, Teresa, aquest projecte el demanen ells o és Mans Unides que va recercant pels països, per exemple, aquest i el de Nigèria? Com es fa?
Normalment aquest... els projectes sempre són suggerits per qui els necessita, perquè això és una de les filosofies més fermes de Mans Unides, perquè potser anem allà i en comptes d'una ràdio a nosaltres ens sembla que el millor que els hi podríem fer és un parasol, perquè tenen molt de sol, i en canvi a ells els hi agradés el sol i no el parasol. Per tant, sempre hem sigut partidaris de que la necessitat sorgeixi de qui ho necessita. Sí, sí. I l'altre projecte...
Perdoni, una altra pregunta. Disculpi.
Cap problema, no. És que
per conèixer-ho millor i també per als nostres oïdors. Com es fa el pagament d'aquest projecte? S'ingressa directament els diners allà o a través d'alguna associació internacional?
Normalment, com ja he comentat abans, nosaltres allà sempre treballem amb una contrapart i una contrapart que és afina a l'Església. Sempre hi ha, la major part de vegades, i deu haver-hi en aquesta, m'imagino que també, una persona religiosa al davant. Ja, en aquest cas hi ha el pare Sergio Qualdemar Godoy. Sí. Sempre hi ha una persona que es fa responsable i que normalment pertany amb alguna organització, que per tant no és una persona particular, que tira endavant això. I els diners s'envien a la persona. I fins avui, i importem, com dèiem, 54 campanyes, no hem tingut cap cosa important que ens faci treure'ns d'aquest projecte.
Anem per al segon projecte. Disculpi, però...
No, va molt bé, va molt bé.
Així ja ho sabrem per segon, no cal demanar-ho, digui.
El segon projecte, que és a Nigèria, a l'Àfrica, fem una mica el que dèiem, no? Que com que la campanya dona la sensació que afavoreix o vol que les dones tinguin la igualtat que es mereixen, hem escollit el de prevenir la violència i la discriminació contra les dones. Aquest projecte està situat al sud-oest de Nigèria, a l'estat de Lagos, que tots, si fem una mica de memòria, ens sona doncs, com una zona molt complicada. Aquí hi ha molts habitants. L'estat aquest de Lagos té 10 milions d'habitants. Sí. Una barbaritat.
Sí.
Per tant, qualsevol cosa que es pugui fer val la pena. Aquí les famílies en què es dirigeix aquest projecte són monoparentals, però no són monoparentals per res, perquè però tant a l'Àfrica com a l'Amèrica Llatina la figura pare-mare queda molt desdibuixada i molta gent doncs, tira endavant les famílies la dona sola. I aquí el que pretenem és això, prevenir-ho. Les persones que porten aquest projecte faran un seguiment de tot el que això pertoca i vol dir.
O sigui que, déu-n'hi-do, i aquest són 18.000 euros.
Aquest és una mica de menys import. Sí. I entre els dos ja sumem més o menys el que podríem aconseguir. Si seguim, i hem de dir-ho encara que no ens agradi, que doncs la campanya l'enfoquem en que pot tenir una mica de davallada degut a la gran crisi.
Ja ho han notat aquest any passat?
Una mica ja s'ha notat l'any passat, eh? O sigui, jo crec que ja hem començat, ha costat una mica, perquè jo aquest dia que revisava números ho pensava, fins l'any passat encara ens vam mantenir, l'any passat ja vam baixar. És irregular, eh? Pot ser que aquest any, per qualsevol circumstància, ens mantinguem. Però tenim aquesta por i hem de dir que si pel que sigui, i esperem que la campanya ens donés uns resultats molt bons de seguida, seríem a temps d'agafar un altre projecte i poder-lo finançar sense cap problema.
Que bé. Doncs celebrem moltíssim i enhorabona i moltes felicitats per aquestes iniciatives tan fantàstiques i sobretot tan reals, no? 54 anys ajudant a la gent del Tercer Món que ho necessita en aquests projectes tan interessants. Molts èxits i a veure si aquesta campanya doncs, podem arribar a assolir aquests diners que necessiten per cobrir aquestes dues...
Així ho esperem.
Aquests dos projectes.
Així ho esperem i la gent que s'animi i dintre de la seva solidaritat faci el màxim d'esforç.
Així mateix. Teresa Cabanes, presidenta diocesana del nostre bisbat d'Urgell de Mans Unides, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Avui el testimoni de fe ens l'ofereix mossèn Xavier Parés, que és rector de la Catedral de la Seu d'Urgell i delegat diocesà de litúrgia. I bon amic nostre. Hola, què tal?
Què tal? Molt bé, gràcies.
Això no s'ho esperava que li digués.
No, però m'ha agradat molt. M'ha agradat molt perquè és veritat.
Sí, i tant. Primer que tot, li agraïm la seva disponibilitat a oferir-nos el seu testimoni de fe, que, en definitiva, a vegades hom li fa com una mica de vergonya això d'explicar com ha viscut la fe, què és per ell la fe, eh que sí? Però aquest...
Bueno, això hi ha gent que sí, però amb un capellà no.
No, aquest és el nostre cas d'avui. Sí. Doncs li agraïm perquè de veritat que ens interessa en aquest any de la fe, que estem fent un recorregut per diverses persones d'aquí de la nostra diòcesi sobre experiències de testimonis de fe. Sí. I la gent està responent molt bé i molt contents de participar-hi en el programa, cap problema.
Molt bonic sentir i conèixer testimonis de fe,
sí,
molt bé.
Sí, sí. Doncs mossèn Parés, li demanaríem... Des de la seva experiència, com definiria vostè avui la fe?
Home, la fe és un do de Déu, no? Aquesta és la principal definició, perquè si no te la dona Déu, no la tens. Llavors, sempre hi ha aquesta problemàtica de dir per què hi ha gent que creuen molt i tenen molta fe, i gent que no creu res i voldria creure i no creu, i d'altres que no volen ni creure. I si és que Déu no dona aquest do a tothom... Aquest és el gran interrogant. I certament jo m'atreviria a dir que Déu sí que dona el de tothom, perquè davant de Déu tots els homes som igual, homes i dones, i tots som igual, petits i grans, joves i vells. Ara, de vegades l'acolliment que fem del do de Déu no és sempre igual. Un té el cor obert per rebre aquest do de la fe, altres no li tenen tant, altres el rebutgen fins i tot, no? I llavors, és clar, cadascú també les circumstàncies de la vida, allà on li ha tocat viure, el treball que ha tingut, els pares, sobretot, i els educadors des de la infància, els fonaments de la infància, penso que són molt importants.
Per exemple, en la seva, què recorda vostè de la fe? Quan van començar a parlar-li?
Home,
que vostè recordi, clar. Perquè...
Això, la veritat és que que sempre he sigut creient. Vull dir, la fe m'ha vingut com un do de Déu des de que em van batejar, no? El baptisme me la va donar, certament, a través dels meus pares, dels meus padrins, del meu ambient familiar, sobretot. Vaig tenir també la sort d'anar a col·legis en què també me van ajudar a fomentar la fe. I després vaig entrar al seminari. Lògicament, el seminari és el lloc on jo vaig fer una mica més madura la meva fe. Potser a l'hora de la primera comunió, recordo una mica la primera comunió meva, que tenia ja 7 anys, i va ser una experiència de fe per mi. Tinc un record molt maco de la primera comunió, d'un trobament amb Jesús, aquest Jesucito de mi vida, que dèiem llavors, no?
Sí, sí.
Però que per nosaltres, pels nens, era tan maco. Havia rebut la confirmació, jo sóc d'aquells que encara vaig rebre els sacraments de la iniciació amb ordre, tal com s'ha de fer, no? El primer baptisme, el segon confirmació i el tercer eucaristia, que ara s'ha variat. Ara la confirmació ha sortit de lloc i passa tercer, quan l'eucaristia és el més important. Però bé, jo vaig rebre primer el baptisme, als 5 anys la confirmació i als 7 anys la primera comunió. I tot això, doncs, certament va ser una bona experiència de fe. El seminari em va ajudar molt a madurar la fe, lògicament, amb la vida de pregària que duíem, amb l'ambient del seminari, o sobretot hi va haver un moment, quan un ja comença a fer l'opció pel sacerdoci, que jo va costar molt, vaig tenir crisis molt fortes, vaig deixar una temporadeta al seminari, després les circumstàncies em van portar a estudiar teologia a Navarra, Pamplona, i allà va ser on realment, més que la fe, la vocació seria, no? Però, esclar, vocació i fe van molt, molt, molt unit, no? Llavors sí que ja és el moment que quan fas un pas d'endonar-te, d'entregar-te, de lliurar-te plenament en el Senyor Jesús, és quan la fe se t'enforteix i quan ho fas des de la fe, no? No per altres circumstàncies ni per altres raons, que no les tenia. La meva mare tenia una gran il·lusió que fos sacerdot, era una santa dona. El meu pare s'estimava més que l'ajudés amb ella a la botiga i que féssim un negoci més gran. Jo tenia la fòbia del seminari, dels amics dels seminaristes i a poc a poc estudies teologia, vas fonamentant la fe i et vas donant compte que realment t'entregues, i això és conseqüència d'una fe profunda que portes a dintre, que t'hi jugues la vida, doncs la vida per aquesta fe i per aquest Crist amb qui creus.
Quants anys tenia vostè quan va ser ordenat de prevere?
23 anys.
Que jovenet.
23 anys, sí. Jo vaig tenir... vaig acabar un any abans que els meus companys de curs, perquè a l'estudiar a Pamplona vaig acabar un any abans. I llavors, esclar, el bisbe d'aquí, que era el doctor Iglesias Navarri, em va dir, encara no toca ordenar-te. Dic, ja he acabat. I diu, no, t'has d'esperar amb els teus companys. Llavors em va deixar fer un curs que fèiem allà dels diaconats, del diaconat, que vivíem tots els que acabaven junts i anàvem a treballar en parròquies, no? Com pots en l'inici del ministeri, i els meus companys ja es van ordenar capellans del meu curs, i jo encara vaig quedar diaca, i el dia del meu sant rebo una carta, jo dic, oh, quina il·lusió, el bisbe em felicita. I resulta que no em felicitava. Em deia que com que la diòcesi tenia tanta necessitat de capellans, pues, si jo volia, demanaríem dispensa a Roma i em podrien ordenar de prevere, doncs per Nadal. I, clar, em va fer una gran il·lusió, més que una felicitació, va ser un regal. Jo de seguit ja vaig sol·licitar les ordres, vam demanar dispensa, i el dia 20 de desembre m'ordenaven de prevere a la Sagrada Família, que s'acaba d'inaugurar aquella església, l'església de la Punxa, del convent
aquí,
de la Sagrada
Família. Aquí, de la Seu d'Urgell, sí, sí. No l'església de la Sagrada...
No, de Barcelona,
no. No el temple de la Sagrada Família.
No, d'aquí la Seu d'Urgell, i llavors, pues, clar, pues, soc l'únic capellà ordenat en aquella església. El bisbe li va fer molta il·lusió que l'inaugurar una eclèsia nova si fes una ordenació. Jo tinc totes les meves fotos plena de novícies, aquella eclèsia. Llavors era noviciat.
Clar.
I hi havia moltes vocacions i moltes novícies.
I després d'aquest bagatge espiritual, aquestes experiències de vida, vostè ara, si mira a la seva vida passada, present i d'alguna manera també futura, com creu que intenta viure la fe, perquè, clar, això són experiències molt concretes, però cada moment històric la fe és concreta d'una manera.
Certament,
avui dia, què diria vostè?
Certament que hi ha moments que no és fàcil viure la fe, eh? Però jo avui dia l'he viscut amb molta naturalitat, perquè el que diu el Papa, no? Fe i caritat no es poden separar.
Sí.
Llavors, doncs, jo procuro viure la fe estimant, ajudant la gent, amb caritat, amb amor, amb molt d'afecte, que és, des del punt de vista humà, és allà on s'ha de començar, on comença la caritat. I així ens ho vaig fent, no? L'he viscut d'aquesta manera i testimoniant-la, també. Perquè de vegades et trobes amb molta gent, amb moltes circumstàncies, de gent no creient, i llavors, pues, el diàleg és molt important, el dir, pues, mira, pues, jo tinc fe i som molt creient. De vegades també predicant, perquè prediques molt i de vegades que dones un testimoni de fe. Però de vegades, quan has acabat de predicar, o inclús mentre prediques, dius, bueno, i això jo ja m'ho crec. També tens aquests dubtes, eh?
Sí, sí,
cada
vegada, sí.
Sobretot amb els funerals i coses d'aquestes, i de, bueno, clar, no ho sé, igual que els altres, però
sí, sí,
m'ho crec perquè Jesús m'ho ha dit, i per tant, doncs, faig un acte de fe molt fort moltes, moltes vegades, i sobretot el que m'ajuda molt és la pregària, també.
I tant.
La pregària i el diàleg, també, amb altres companys, sacerdots, amb altres persones, llegint llibres... Sobretot també, pues, aquest diàleg de base arriba ja una mica més íntim, que es converteix en direcció espiritual, sí, que rebis un bon consell, que rebis bons ànims, no?, que t'ajudin a dir endavant, que et val la pena, que tot això és molt maco, que estàs entregat, que has de viure d'aquesta manera, i tot això també m'ajuda molt. No?
I els moments foscos que ha viscut, com tots els que creiem, hem de viure moments foscos, perquè la fe és provada, certament. Aleshores, abans ens ha explicat vostè aquell moment en el seminari, doncs, que va deixar temporalment l'etapa de formació, perquè potser per una crisi de fe, o perquè, lògicament...
Més que de fe, era d'afecte i d'enamorament, no?
Ah, val, però també implica una...
Però, esclar, hi va haver un vicari al meu poble que em va fer aquesta pregunta... Ets capaç de deixar Jesucrist per una noia?
Això em va dir.
Aquesta pregunta em va fer pensar molt a mi, eh? I aquesta pregunta em va tombar, eh? Perquè vaig pensar moltíssim. I a poc a poc, doncs, escolta... I aquest vicari, doncs, fent-me aquesta pregunta, ell li devia sortir espontània, però va ser Déu que li va fer fer, no? Que li va fer... Perquè a mi em va produir efectes tan grans com deixar una noia...
Però no és incompatible una cosa amb l'altra. Eh? Una cosa és casar-se, una altra cosa, l'afecte vers una dona,
no,
també
clar,
es pot tenir.
Sí, l'afecte, no? I l'amistat, això
clar
sempre,
sí.
Només faltaria. Som humans i ho necessitem. No només pot tenir, sinó que s'ha de tenir.
S'ha de tenir,
i el que
clar.
No ho té, malament,
clar,
perquè la seva efectivitat està descompensada.
Clar,
no?
Clar, clar.
O sigui que d'alguna manera tots ho necessitem. Ara, és clar, la cosa ja era fer una opció o cap aquí o
sí,
cap allà,
sí, sí,
no?
Ja s'entès així. Doncs molt interessant, m'ho sent parès i bueno, molt amena també aquesta experiència,
mira,
aquest testimoni de fe.
És la meva experiència de fe, no? I
sí,
que
sí.
De vegades també tinc els meus dubtes i els meus moments baixos, sobretot quan hi ha alguna cosa que et falla o has tingut un fracàs amb la comunitat, amb el ministeri, o amb els amics,
sí, sí,
amb
sí.
El bisbe, o de tot, no?
Sí, sí.
O sigui, llavors et sents com una mica fracassat i tens els teus dubtes de fe i penses, escolta, vols dir que... I, però bueno,
sí,
és aquell
sí.
Que deia, no? Que la direcció espiritual, que el diàleg amb d'altres companys, que la pregària t'ajuda molt.
Sí, sí. Molt bé, doncs molt agraïts per aquest testimoni de fe tan bonic i ens retrobem en una altra ocasió.
Moltes gràcies,
gràcies
a vosaltres.
Eh? Fins aquí el que havíem preparat per a vostès en l'edició d'aquesta setmana d'Església d'Urgell. Gràcies per haver-nos acompanyat. Els deixem ara ja amb la glossa dominical del nostre bisbe Joan Enric. Els esperem la setmana vinent, si ho desitgen, en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Adéu-siau.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Acollir, comprendre, acompanyar el malalt. Aquests mots tan carregats de sentit, acollir, comprendre, comprendre, acompanyar, ens ajuden a trobar la bona orientació en el servei i l'atenció als malalts. Les delegacions de Pastoral de la Salut de la Conferència Episcopal Tarraconense ens proposen el lema «La Pastoral de la Salut en el nou context sociosanitari». Enceten així una reflexió sobre els grans canvis que s'han anat donant en la Pastoral de la Salut d'ençà que fou aprovada la Llei de Sanitat, fou el 1986, i el 1996, 10 anys després, es va dur a terme el Congrés Església i Salut. Esmentem les situacions humanes, acompanyar els debats ètics per il·luminar i les necessitats espirituals per atendre. Són tot plegat uns nous reptes i unes noves oportunitats per a l'anunci de l'Evangeli de la vida i de la salut a tots els qui estan cansats i afeixugats, com diu Jesús a l'Evangeli. Només en Jesucrist i per una gràcia de l'Esperit Sant sabrem acollir, comprendre i acompanyar tal com els malalts necessiten i també els seus familiars i l'Església i la societat esperen. La comunitat cristiana ha mostrat sempre una atenció particular als malalts i al món del sofriment en les seves múltiples manifestacions. En el solc de tan llarga tradició, l'Església Universal celebra aquesta jornada amb esperit de servei renovat, fent-la ocasió peculiar per créixer en l'actitud d'acolliment i d'escolta comprensiva, moment de reflexió i de compromís real, d'acompanyament i ajuda davant del gran misteri del dolor i de la malaltia. Aquesta jornada del malalt, deia Joan Pau II en instituir-la el 1992, ha de ser per a tots els creients un moment fort d'oració, de participació i d'oferiment del propi sofriment pel bé de l'Església, així com d'una invitació a tots perquè reconeguin en el rostre del germà malalt el sant rostre de Crist que, sofrint, morint i ressuscitant, va realitzar la salvació de la humanitat. La jornada del malalt pretén implicar tots els homes i dones de bona voluntat, ja que les preguntes de fons que ens plantegem davant la realitat del sofriment i la crida a portar alleugeriment, tant des del punt de vista físic com espiritual al qui està malalt, no afecten solament els creients, sinó que interpel·len tota la humanitat marcada amb els límits de la condició mortal. Acollir, comprendre i acompanyar demana que els cristians ens acostem als malalts amb respecte i amor, superant tota temptació de paternalisme i deixant que el malalt sigui el protagonista. Cada cristià ha d'acompanyar el que sofreix i crear entorn d'ell un clima acollidor i serè que l'ajudi a descobrir el sentit del seu dolor, a viure'l en l'esperança i assumir-lo, quan és inevitable, amb una actitud de confiança i amor, que és, sens dubte, el gran miracle de la fe cristiana. Ha de pregar pel malalt i mostrar-li, amb els seus gestos i paraules, el Déu de Jesús. Evangelitzar el món del sofriment constitueix, per a les nostres comunitats cristianes, un repte. El dolor forma part de l'experiència humana i és en va, a més d'un error, tractar d'amagar-lo o descartar-lo. Deia el papa Joan Pau II a la seva encíclica, s'ha d'ajudar a comprendre en la realitat concreta i difícil el misteri profund del dolor. Que Maria, la Verge Immaculada de Lourdes i la Mare de l'Esperança i del Consol, que va participar en plenitud del misteri del dolor del seu fill durant la seva vida, il·lumini i acompanyi el sofriment humà i, sobretot, el dels malalts. A tots els que escolteu aquestes meves paraules, una salutació i una benedicció, molt especialment als que esteu malalts o que porteu alguna xacra de dolor. Bon diumenge i bona setmana.
Ràdio Estel